7 minuts de la tarda, la tribu de Catalunya Ràdio ens acompanya, com cada dimecres a aquesta hora, el professor de SADE, Carles Torrecilla. Un aplaudiment.
Torrecilla.
Perquè se'l mereix.
I tant.
Estàs bé, Carles?
Superbé.
Exacte, superbé. Gràcies.
Superbé.
T'ha imitat fins i tot el to de veu,
sí,
eh?
Sí.
Jordi Pujol, durant la declaració d'ahir davant de la jutgessa, va defensar de nou la versió de l'herència. Els diners que tenia la seva família eren d'una herència que li va deixar el seu pare. I va dir que si havien crescut durant els anys, havia estat pel canvi de divises i per les bones inversions que havia fet també, però que sobretot havia estat pel canvi de divises. Així que avui ens preguntem què són les divises, com podem guanyar diners amb el seu canvi, com podem fer el miracle de la multiplicació dels pans i els peixos amb les divises. És possible?
De fet, es diu en inversions que el més proper a un esport de risc és el canvi de divises. És a dir, si tu vols arriscar-te, hi ha diferents maneres, no? Com és comprar accions, comprar opcions, comprar futurs... Ara, el que ja és pornogràfic i sexe dur és el canvi de divises. Per tant, sí, aquí és on pots guanyar molt i perdre molt. I a més a més, de manera molt ràpida.
Hi ha gent que ha perdut molts diners, hi ha gent que n'ha guanyat molts. Els països en global s'enriqueixen o s'empobreixen també segons el valor que tingui la seva moneda.
A veure... Mira, abans les monedes eren en si un bé, un patrimoni. Per què? Perquè les monedes eren d'or. Llavors, el valor que tenien era el valor del seu pes en or.
Una moneda d'un euro no val un euro?
No, perquè, clar, si fer un euro costés un euro, llavors ja estaríem tots arruïnats, perquè el que ha de passar és que la moneda no costi gaire fer-la. Deixa'm explicar-ho per parts.
Sí.
Abans, l'or valia... Deies, mira, això val, doncs, el seu pes en or. Mm. Per tant, ho canvio per aquesta botella d'aigua. Mm. Ah, molt bé, doncs, mira, és una botella d'aigua molt grossa, perquè això és un gran tros d'or. Molt bé. Però va arribar un moment que hi havia tants productes que no hi havia prou or per compensar aquests productes. Llavors, què es va dir? Bueno, no, el que farem és guardarem or en un banc central i el bitllet serà un trosset d'aquell or. Mm-hmm. Val? Ah, perfecte. Llavors guardarem or. Però què passava? Que també havíem de guardar moltíssim or. Llavors van dir, no, escolta, saps què? Farem una cosa. No guardarem or. El bitllet serà un equivalent al diner que es necessita per fer les transaccions. És a dir, el que està prohibit és el troc. Què vol dir? Si jo tinc una botella d'aigua i tu tens un bistec i ens el volem intercanviar, no ens el podem intercanviar.
Està prohibit?
Està prohibit. Perquè, clar, llavors el de l'IVA no veuria res, saps? Ah. Si el troc fos possible, llavors allà no hi hauria IVA. Llavors què s'ha de fer? Jo et venc l'aigua, faig una factura per l'aigua amb IVA, i tu em vens el bistec, et faig una factura per l'aigua, ai, pel bistec més l'IVA. Compensem quantitats, si volem, però aquí hi ha uns diners que s'han d'intercanviar, hi ha un IVA que s'ha de pagar a l'Estat, i a l'IVA l'Estat no li pots anar a dir no, mira, aquí et dono un tros d'aigua, et dono un tros de bistec. Per tant, el diner és imprescindible. Què vol dir això? Que el diner, aquest diner que s'ha de moure, va en consonància a l'activitat econòmica. Com que per fer intercanvis necessitem diners, quants més intercanvis hi hagin, més diners necessitem per fer aquests intercanvis. Em seguiu fins aquí?
Sí, fins aquí.
Vale. Què passa? Que hi ha un que decideix quants diners es necessiten per fer els intercanvis, el Banc Central.
Fabrica els diners.
I com ho fa? Agafa paper i imprimeix, com una fotocopiadora en color. Pim-pam, i va fent. Una fotocopiadora sofisticada, però va fent bitllets. Clar, quants en fa, no? Perquè ell diu, jo faig tants perquè l'activitat econòmica necessita molts diners. Clar, si es passa una miqueta, què ha fet? Ha generat més diners. Per tant, quan la gent vagi a fer intercanvis, dirà, ui, porto feix d'aquí de calés, brutal. Com que correrà molt el diner, el preu de les coses pujaran. S'entén bé, això?
Mm.
Si, en canvi, quan anem a fer intercanvis hi ha pocs diners, el diner corre poc... Què passarà? Que els preus de les coses baixaran. El mateix que tu surts de marxa amb 20 euros a la butxaca, a les 11 a casa. Surs amb 200 euros, que no t'esperin.
Veus clar, no? L'altra setmana.
Gastaràs més, no? Al gastar més, el preu de les coses pugen. Què passa? Que tenir la màquina d'imprimir estampites és molt temptador. Ho veieu, no? Perquè dius, què faig? Tinc deute.
Pot tenir una mica més.
Clar, tinc deute, fot-li una mica més. Clar, en veritat, tu podràs pagar els deutes perquè tens la màquina d'imprimir, però en realitat estaràs anant en contra del valor de la moneda. Com que hi haurà més moneda del compte que l'activitat que hi ha, els preus pujaran, per tant, la moneda l'estàs fent menys valuosa, perquè amb el mateix bitllet pots comprar menys coses.
Els bancs centrals, en el seu moment els bancs nacionals, podien prendre aquesta decisió sempre que volguessin. Imprimir o retirar de circulació bitllets.
A veure, en
principi... Sense limitació.
A veure, sí, perquè de fet ho podien
avaluant
fer...
Avaluant els pros i els contres que acabes de descriure,
exacte.
Però podien fer...
Això es va anar regulant mica en mica. Es va anar regulant mica en mica. Per què? Perquè també el que deies, no em pots fer si no és per regular la inflació, per exemple. Uh-huh. Hosti, mira, topo la inflació, ja puc imprimir, saps? Doncs clar, quan sóc arte i parte, la cosa està molt complicada. Per això és tan interessant això de la Unió Europea, que és, no, ja no ho puc decidir jo si imprimeixo o no. Ho decidirem entre tots, saps? En funció, no dels objectius meus, de que tinc deute, sinó en funció d'uns objectius més generals de tothom. Això què ha fet? Que la gent es fiï molt de l'euro. Per què? Perquè la que té la vara de mando és la Merkel, no? I que és una gent molt estalviadora, molt previsora, que no és malgastadora, que no té deutes... Ho veus o no? Clar, dius, ostres, m'enfio molt de que la màquina d'imprimir el tingui algú que no la faci mal servir.
O sigui que les polítiques d'austeritat, que és bàsicament això, dictades per Alemanya, bàsicament, han fet que la divisa de l'euro fos més forta.
Més forta, clar, més volguda. Per tant, més, sí. Quan diem forta vol dir que més gent la vol. Quan una cosa la vol molta gent,
és
el seu
forta,
preu
i el
puja.
Seu preu puja.
Val? Per tant, tu imagina't que ets àrab i vas a cobrar a Estats Units el petroli. I et diuen, quant val el petroli? I dius, 3.000 trillons. Un moment, que ara vinc. Te'n vas a la màquina i imprimeixes les estampetes.
Perquè la màquina no va corrent, va manivela. La, no? Fas? Els oients que sàpiguen que va fent la manivela.
Clar, l'àrab diu, escolta, jo et dono petroli de veritat i tu a mi m'estàs donant estampetes. El mateix amb el xino. Imagina't el xino, que li ha deixat diners en el govern americà, va a cobrar el deute i diu, quan has dit que et devia? Un moment, que ara vinc. I va a la màquina que l'imprimeix. Diu, escolta, jo et vaig donar diners de veritat i tu ara em dones diner a partir de folis que l'acabes d'imprimir. No s'hi val, això. Què diuen? Ui, m'agrada molt més la senyora aquesta alemana que quan ha de pagar el que diu és, si haig de pagar alguna cosa, ho haig d'estalviar.
Però en economia tot té pros i contres, i per tant, que la moneda sigui forta té els seus pros i té els seus contres.
Molt bé.
Per les exportacions és xungo tenir una moneda forta.
Clar, què
perquè
passa?
Costa vendre els teus productes a l'exterior, són molt cars.
Clar, el que t'ho ha de pagar, clar, ha d'agafar la seva moneda xunga, saps? I perquè li donin un euro ha de donar molts de la seva moneda, molts cromos dels seus, perquè li donin un cromo dels teus. Això ho saben els nens del col·legi, no? El que té el cromo del Messi n'hi han de donar molts de segons quin jugador.
En Vermaelen, d'en Douglas,
de Montoya... Aquest cromo no el vull, saps? Clar, nosaltres havíem tingut un cromo mitjanet. Ara no diré noms, perquè no en sé gaire de futbol i es notarà massa, però un cromo mitjanet. I de cop, saps? La gent diu, ui, aquest cromo és molt xulo. Jo el vull, aquest cromo, també. Què passa? Això, quan vols exportar, és molt complicat. Per què? Perquè la gent diu, ui, si t'haig de donar un cromo d'aquests, perquè et vols que et pagui aquest preu en euros, clar, haig de donar molts cromos al meu. Em surt car, per tant, no et compraré. Compraré un altre producte, per exemple, un de dòlars, que per aconseguir un dòlar necessito menys cromos per aconseguir un cromo de dòlar. S'entén bé la idea?
I tant.
Per tant, per Perfecte. Exportar malament. Però, ojo, que Europa tampoc som els reis dels recursos naturals. Per tant, les importacions, quan tens un cromo car, quan tens un euro car, també et surten més econòmiques.
Ho has dit de passada, si l'euro està fort és perquè molta gent el vol. Però si et pregunto més en concret, què fa que una divisa tingui un valor o un altre? Com es regula, diguem-ne, el valor del canvi de divises? Com ho expliques?
Oferta i demanda. Saps? És a dir, escolti, quanta gent hi ha que vol vendre euros i quanta gent hi ha que en vol comprar? Clar, Estats Units sempre tenia molta gent que en volia comprar. Per què? Perquè molt comerç internacional anava amb dòlars. Per tant, ell deia, com que haig d'equilibrar el número de bitllets amb l'activitat que que hi ha amb la meva moneda, puc imprimir molt, ho veus, no? Quanta més gent vol el meu producte, el meu cromo, doncs més en puc imprimir. Sí? Es veu això? Sí. Però de cop què passa? Que l'àrab diu, ostres, a sobre que em dones cromos, bombes, bases militars, malalties esparda, saps? Amb tot això de la religió i tal, tal.
Decisió política.
Sí. Diu, uf, ja no em fa tanta gràcia això de tenir cromos de dòlar.
Els teus diners m'agraden, però les coses que tu fas no.
Exacte.
No em refio de tu.
Saps? Per tant, m'estic plantejant, això diversos països petrolers i no només els àrabs, diu, m'estic plantejant de començar a vendre en euros. I per tant...
Però el mercat del petroli cobrar, funciona amb euros?
Voldré amb dòlars.
Ah.
I ara, els països aquests ja deien, m'estic començant a plantejar de que m'ho paguin amb euros. Perquè l'euro és una moneda que em cau simpàtica. Fixa't que ho porta una noia, bueno, la Merkel, que és molt... Que molt
una noia jove que ara comença.
Que és
guapa.
Molt sèria, saps? Que no li fa anar a la manivela de la maquineta. Clar, això, ràpidament, què crea? Crea una demanda d'euros. L'euro es dispara. I havia començat...
Això és el que ha passat els últims temps?
Clar, havia començat la Tercera Guerra Mundial, que no era de coneixements, com es preveia, no era de continguts, no era digital, sinó que era monetària.
Perquè davant d'això els Estats Units d'alguna forma deu reaccionar, no?
Clar, Estats Units...
No deu voler que els petrodòlars siguin petroeuros.
Tu mateix has entrevistat diversos professors d'universitats americanes que et deien, perquè ho he sentit, que deien, oh, el que heu de fer és parar de l'austeritat, imprimiu euros. Clar, per què? Perquè ells pensaven... Hosti, que se'ns en va l'invent a l'aigua, que el dòlar desapareix. Pensa que si de cop la gent comença a demanar euros per pagar el petroli, el dòlar se li ha acabat el xollo, és a dir, la gallina dels ous d'or. És que si tu tens la moneda amb la que es mou el comerç mundial, és com tenir una gallina d'ous d'or. Ara tenim una gallina d'ous de coure.
Coure? Tan avall, hem anat.
Saps? La tenim xunga, saps? Clar, de cop, si el món hagués decidit la moneda sèria és l'euro, perquè aquesta gent han atrevessat una crisi sense donar-li a la manivela, teníem una impressora que tot el que imprimia era nous d'or. Què ha passat?
Amb això m'estàs dient que els mercats financers i els mercats del petroli, sobretot, perquè hem estat parlant de petroli, sobretot, són molt fans de les polítiques d'austeritat d'Angela Merkel.
No, són molt fans de que els hi paguis, o sigui, que a canvi del seu petroli els hi dones coses que valguin el seu preu. No que siguin una estampita que pots fotocopiar. S'entén bé, eh? Que pots anar replicant el teu libre albedrío, saps?
Sí, però imprimir bitllets és una política expansiva.
És una política a curt plaç. Perquè a llarg plaç fa que la teva moneda no valgui res. Per tant, quan vagis a comprar coses, et diguin, me n'has de donar molts de cromos d'aquests que no valen res, eh? Val? Per tant, t'has tornat més pobre.
El tema és si els interessos dels ciutadans de la Unió Europea conflueixen amb els interessos dels senyors que controlen el petroli, el mercat del petroli.
A veure, aquí el que hem de diferenciar és curt plaç i llarg plaç. A curt plaç, el que vols és una política expansiva i que imprimeixin molts bitllets, que és tots aquests partits populistes que han sortit ara. Allà! Política expansiva! Estarem millor a curt plaç? Sí. Ara, a mig i llarg plaç estarem fatal. Perquè podíem haver estat molt bé.
Però és que portem bastants anys amb les polítiques d'austeritat i estem fatal.
Bé, això és com un encostipat. Tu quan t'encostipes, el cinquè dia, ja et sembla que fa una eternitat que estàs encostipat. És més, et sembla que mai més estaràs bé. Saps?
Sí.
Tot i així, el setè dia ja et trobes bé.
Però jo des que vas calçar aquesta crisi n'he tingut molts d'encostipats, eh?
Clar. 7, 17, 14, home, ja en portem 7 d'anys, no?
Exacte.
Exacte. Que de fet és el que
per
duren
tant, no,
els cicles de crisi. I els cicles econòmics duren això. Què ha passat? Els polítics no han aguantat el tirón, la població tampoc, ens hem fumut nerviosos, i el dia que ja anàvem a punt d'estar curats, hem dit, saps què? Venga, antibiòtic, venga, saps? I ens hem començat a posar remeis curtplacistes.
És que aquí havíem tingut una recessió, semblava que ens n'estàvem sortint, després arriben unes polítiques d'austeritat extrema i tenim una segona recessió.
És que també passa amb el constipat. Tu m'has desconstipat el primer dia. Dius, ai, sembla que estic xungo. El tercer dia, el segon dia estàs fatal. El tercer dia sembla que et millores.
I el que passa que
però
has passat uns
recausa quals... el quart dia. És aquell que deixa de prendre l'antibiòtic el quart dia.
Sí.
Què passa? El vuitè dia està fatal.
Però quan has passat uns quants d'encostipats ja saps quin antibiòtic t'has de prendre. I saps que funciona, i saps que hauràs d'esperar una mica, però al final
doncs
es passa.
L'antibiòtic que funciona
aquí hi
és
hi havia molta gent que tenia la sensació que la medicina que ens estàvem prenent no ens treia del constipat, sinó que feia que ens encostipéssim encara
més. I qui era aquesta gent que deien això? Els metges? O els opinadors?
Home, hi ha metges...
És a dir, els economistes, seriosos o els que ho van aprendre per amb fascicles a domicili?
O dit d'una altra manera, els economistes de dretes o els economistes d'esquerres?
No. Sí, què passa? Que els d'esquerres, ells ja els hi agrada això d'imprimir calés. Saps què vull dir? No. Els hi encanta. Mm. Què farà això? Què fa que tu imprimeixis diners? A curt plaç estic millor. I tant que estic millor. Estic molt bé. Per què? Perquè el diner corre. Ara què passa? Els preus s'encareixen. I on que s'encareixen hi ha inflació. I a sobre, on que hi ha inflació, em pugen el sou. Però que tinc el sou indexat a la inflació, ho veieu o no, que és guai tot? L'únic problema quin és? Que després ja ve la torna. Com que hi ha inflació, la moneda no val res. Per tant, què passa? Quan importem petroli, gas, electricitat, el que sigui, ens surt caríssim. Per tant, com que ens surt caríssim, em pugen el rebut de la llum, em pugen el rebut del gas, em pugen el dalt, i sóc més pobre que abans de començar. Per tant, què hem fet? Hem fet l'espanyolet un altre cop. Pan para hoy, hambre para mañana.
L'espanyolet un altre cop és...
Pan para hoy, hambre para mañana.
L'espanyolet un altre cop és Podemos?
Bueno, ojo, perquè un altre tema és si un partit que netegi la corrupció ens interessa o no. Saps què vull dir? A mi no em sentiràs dir res dolent de Podemos, saps? Potser sí que va bé que fem net. Ara, les polítiques econòmiques de les que parlen tècnicament no s'aguanten per enlloc. Saps? O sigui, els diners al final ha de quadrar. I si no, vas a donar-li a la maquineta que t'ho desquadra tot totalment. Les seves polítiques econòmiques no s'aguanten. Ara, que pot tenir un altre benefici, que és fer net de la corrupció i tal. En aquest m'hi apunto.
Si algú vol replicar comentar les paraules de Torrecilla, 93-201-7474. Lo voy a decir en castellano por si Pablo nos está escuchando, Pablo Iglesias. 93-201-7474.
Quin flipat, eh? Ets un flipat,
de moment jo no tinc cap rèplica, però sí una pregunta del Twitter. La Sílvia ens pregunta, ens diu que ha de viatjar als Estats Units al maig, però veu que el dòlar està pujant. I et pregunta, canvio ara o m'espero?
Mira, vaig fer una conferència fa uns mesos allà...
Hauríem d'anar aprenent, Carles, perdona, que parlar amb la mala boca a la ràdio no... Sí.
Anar-me, no Podemos, la Marta.
És que no se l'estava sentint.
Vale, per anar de viatge, el millor que pots fer és no canviar ni euros ni dòlars, pagar amb targeta en allà, que és la millor manera de que no li robin, de que no els perdi, que és el principal risc que tenim quan viatgem. Per tant, allò que fèiem abans de, com que me'n vaig de viatge, canvio divisa, això és una cosa del segle XX. Es viatja amb targeta de crèdit, ni una mica.
Perquè després, amb la targeta... Jo, quan viatjo, sempre tinc aquest dubte. Si ho estic pagant amb targeta de crèdit, al banc... El meu banc, m'imagino, m'està aplicant la taxa de canvi que ells tenen. Però la taxa de canvi, segons a quina finestreta vagis, tu la pots negociar, és diferent.
No,
m'explico?
Quan hi ha targeta de crèdit, és que tu pagaràs la compra amb targeta de crèdit. No és que aniràs a treure diners allà amb la targeta de crèdit. S'entén bé? Tu aniràs pagant amb la targeta normal.
Sí.
I, per tant, el banc t'aplicarà l'interès...
Sí, però jo estic als Estats Units, això val no sé quants dòlars. Sí. Després a mi m'ho resten de la targeta amb euros. Algú ha fet aquí una transacció, és a dir, un canvi de divises.
Sí.
L'ha fet el banc.
Sí.
Amb el tipus de canvi que ells consideren.
Per xungo que et faci el canvi, tu pensa el que et gastaràs durant un viatge i pensa que el banc guanya amb el decimal del decimal.
Mm-hmm.
És a dir, tu t'és totalment irrellevant, saps? O sigui, no t'afecta la teva economia, saps? Fem molts muntatges. El que sí que afecta la teva economia és canviar dòlars en aquí, anar-te'n cap allà, gastar, no gastar-te'ls tots, tornar aquí i tenir que tornar a canviar els dòlars. Això sí que et costarà calés. Saps què vull dir? Per què? Perquè hauràs fet dos vegades la mateixa operació. Els petits canvis que et faran allà no t'afecta per res.
Volíem comentar una cosa que va passar a l'Argentina, que és que desapareixien les monedes. Suposo que estàs al corrent d'aquest cas. La gent, vaja, la llegenda urbana que circulava és que com que la inflació estava tan disparada, perdia valor la moneda tan ràpidament, la quedaven i la fonien. Només... Això era el rumor, no llegenda urbana.
No, ha passat moltíssimes coses. Inclús aquí a Espanya es van anul·lar els bitllets per ells durant la guerra. També hi ha hagut coses com... De fet, amb coses de moneda hi ha tot tipus de versions. Perquè, per exemple, pensa que allà a Sud-amèrica també hi ha en molts països hi ha el dòlar del país i el dòlar... per l'exportació, és a dir, el dòlar que pot sortir, el dòlar que no pot sortir. És a dir, hi ha molta, 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 molta llegenda amb tot això. Però no és el tema que ens ocupa, per dir-ho de manera, que és aquest tema de la divisa, no? Que és, si un país és més seriós que l'altre, la seva moneda aguanta o no més que l'altre.
Una consulta que em sembla que tampoc té res a veure amb el tema que ens ocupa, però ha trucat el Jordi. Jordi, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Perquè no volies parlar de divises, sinó que volies parlar de pensions, oi?
Bé, com ha sortit tot el tema polític i tal...
Sí, sí.
La pregunta que he fet al senyor Torrecilla és, imagina's que ara allà a les Canàries que buscaven petroli n'haguessin trobat i ens haguessin convertit doncs amb l'Aràbia Saudí, no? Vostè creu que el govern ens seguiria dient no, clar, és que les pensions, com és, només hi ha 1,8 treballador per jubilat, és insostenible.
A veure, l'Aràbia Saudí no ens haguessin convertit, perquè això seria així en el cas que nacionalitzéssim aquell pou de petroli. Val? És a dir, els americans van anar a l'Aràbia Saudí i són els americans els que van trobar petroli. I per un acord amb el govern saudí, amb la família Saud, es va fer que el petroli aquell era, es va nacionalitzar en una empresa, Saudi Aramco, i això és una altra guerra. En el cas nostre, el que hem de fer, si troben petroli, és comprar accions de l'empresa...
S'ho queda Repsol, que és qui està fent les prospeccions.
No, Repsol no, els que comprin accions, és a dir... La peixetera, la flaquera, el de la sabateria, que són els petits inversors que tenen Repsol i que, per tant, aquella empresa guanyarà uns diners i, per tant, ja ve. Per tant, molts vegades diem, ah, clar, és que si trobem petroli, ens convertirem en un país. No, un moment. Nosaltres vendrem uns drets de petroli. Que ja
per tant, si Repsol hagués trobat petroli, el que hauríem de fer és comprar accions de Repsol i després, amb els diners que guanyem, contractar un fons de pensions, un pla de pensions.
Molt bé. Si a més ho féssim ara, que Repsol té una cotització una mica baixa degut al preu del petroli, a més guanyaríem perquè ha trobat petroli i també el guanyaríem perquè es revaloritzarà.
Mateu.
Perdoni, sí. Però el govern alguna cosa hauria cobrat de Repsol, no?
Sí, o sigui, els drets d'explotació cobrarà aquells drets.
Em referia.
Però no, això no és una quantitat per fer-se ric.
Bueno, a l'Aràbia Saudí, dels drets que deu cobrar de que els altres treguin petroli, d'això viuen, no? Van venir a referir, que penso que això és una milonga que s'estan aixecant la camisa, de que han de ser els treballadors els que suportin les pensions. Perquè, clar, miri, ha augmentat la productivitat, val? Una autopista fa 60 anys la feia amb un exèrcit de gent, necessitava. Ara la fa amb 4 camions i 2 encarregats i 2 excavadores, com aquell diu. Ara la companyia... La constructora factura igual. És lògic que cada vegada hi haurà menys treballadors. Per tant, penso que no és que el sistema sigui insostenible, és que és obsolet. La persona que diu que si treballa 35 anys té garantida el 100% de la pensió, escolti, jo penso, no sé si serà d'acord, que això hauria d'anar en càrrec als pressupostos de l'Estat d'una partida més, igual que la de l'exèrcit o la de sanitat o el que sigui. No pots dependre dels treballadors que treballin.
Jordi,
perquè això és insostenible.
Jordi, moltíssimes gràcies.
De fet, això és un tema que podríem fer, si interessa, perquè podríem explicar els diferents sistemes de pensions que hi ha en els diferents països. És a dir, el gran problema que tenim nosaltres amb les pensions és que els que estan treballant ara paguen les pensions dels que ja estan jubilats, quan en realitat les pensions com haurien de ser és el que jo vaig pagant es va guardant en un lloc del qual jo cobraré els seus rendiments en un futur. S'entén la idea? És a dir, el que no puc fer és... confio en que n'hi haurà més pagant en el futur, com bé deia aquest senyor, no?
Parlem de les pensions la setmana que ve.
Perfecte.
Molt bé, doncs la setmana que ve amb el Carles Torrecilla, les pensions. Gràcies, Carles. Adéu-siau.